a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Amb Raquel García.
I ara és el torn de trobar totes les propostes culturals per aquest pont, que demà comença per molts doncs un cap de setmana molt llarg i llavors els nostres prescriptors venen amb un munt de propostes de cinema, de còmics i també de sèries musicals per allò, doncs, per tenir-nos entretinguts. I per això doncs, donem primer de tot la benvinguda a la Irene Garrido. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Ella és l'experta en musicals, que avui ens faràs o ens parlaràs de sèries musicals, eh?
Sí, em poso un no em demanen. Però ni el Sergi, he pensat,
clar,
calla. Dit,
mira, saps? Faré una mica com és ella, aquesta dona. No ve el Sergi, no ve el Pep, però cap problema, perquè ella sempre té recursos per tot. També ens acompanya el Rafael Sabater de Norma Còmics. Bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Que, com sempre, s'ha portat doncs, a uns quants llibres, sí. Uns quants còmics a la botiga.
Cada setmana en surten una passada.
Doncs això és una bona senyal. I també ens acompanya el Xavi Miralles, el nostre expert en cinema.
Hola, bon dia, què tal?
Portes moltes estrenes avui?
Avui porto, sí, moltes estrenes i pel·lis interessants, antigues, també.
Doncs vinga, bé, primer posa la música d'en Rafael, que comencem parlant de còmics. Va, Rafael, deixa de ballar i explica.
Sí, és que és tan Rafael aquesta
de
música.
De veritat, és molt. Pújala, és que és molt...
Se viene arriba.
Avui penjarem unes fotos a la xarxa, que semblem aquí un grup de música.
Hem de fer un meme.
La Irene és la cantant.
Hem de fer un meme del Rafael ballant. Un meme que corri per Instagram.
Un memo.
De moment, potser diumenge anem uns quants a veure microteatre.
Sí, és veritat.
Va, fes la falqueta, Xavi.
Ah, doncs no, que acabem ja aquesta setmana. Queden 4 dies. Si voleu veure Pizza Girls a Microteatre Barcelona, és una comèdia super lleugera. I res, si voleu, allà estarem totes les tardes.
Molt interessant. Vinga, ara sí, Rafael, per quin comencem?
Amb un que m'agrada molt i jo diria donar-li més estona per, si no ens dona temps de la resta, bueno, ja els deixarem per la setmana que ve, no hi ha problema. Però és una obra molt, molt, molt
això
bona.
Això vol dir que és un bon còmic, el que
sí.
Porta...
No, i amb una història al darrere, que és la gràcia. El còmic es diu Joe Shuster, una història a la sombra de Superman. Això està publicat per D-Books i és una biografia del Joe Shuster, que és un dels creadors del Superman. L'any 37 van crear el superheroi per excel·lència. Realment, si pensem en un superheroi, si diuen, digues un superheroi, dirà Superman. Va ser el primer i és el que tenim sempre en ment. Doncs, darrere d'aquesta creació hi ha una història molt curiosa. Durant molts anys no es va saber qui havia sigut el creador de Superman, perquè anys enrere, al segle XX, no se'ls donava importància als creadors, vale? Els que feien les històries o que les escrivien o que els havien creat, no? L'editorial pagava i l'editorial era la propietària d'aquell personatge i s'ha acabat, i a ningú li importava qui era el creador, no? Això ha passat sempre, amb els còmics de la Disney, per exemple, fins fa relativament poc, era sortir el títol era, i el creador era Walt Disney. Mm. Vale? Inclús, un cop mort, quan ja s'havia mort, encara sortien els còmics, sortia com a creador el senyor Disney.
Qui paga?
Suposo amb el cap.
Sí,
van, el cap diu el cap el van guardar, oi? Que tenen...
Això diuen.
Crionitzat, no? Sí, això no sé, diuen,
Des d'allà encara va estirant una maneta i va fent... Doncs això es va fer molt... Es va fer, doncs, fins fa relativament poc. I realment va canviar gràcies a aquests dos personatges, el Joe Shuster i el Jerry Siegel, que van ser els creadors. Ens han d'anar a l'any 37... Ells tenien 16 anys, tots dos, estaven encara estudiant, I en una editorial vam veure una proposta de feina que buscaven dibuixants per fer dibuixos, doncs per uns que començaven, una editorial que començava, i ells sí, van dir, doncs mira, van presentar i van crear, en un cap de setmana, doncs ells a casa d'un dels dos, van crear el Superman. Tal com d'ells, va ser el primer superheroi tal com l'entenem, perquè fins a aquella època sí que hi havia personatges que eren forts i tal, però no com el superheroi aquest, que és que pot volar, tot el que coneixem ara com a tal, no? I ells van ser els creadors, van ensenyar l'editorial, l'editorial els va acceptar, i sí, els va convèncer, els van pagar els primers, i van començar a treballar, van començar a treure números, i l'editorial un dia els va reunir i va dir, mira, com que veiem que ens agrada i tal, us donem $300, que per aquella època i per un nano de 16 anys era una fortuna, era una petita fortuna, doncs us donem $300, tal, 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 pel personatge, pam, pam, pam. Clar, el que no, ells no sabien és que firmant allò firmaven també que perdien els drets del personatge. Ells es pensaven que comprava, que els hi compraven, seguir treballant. Però realment no, realment amb el contracte ja deia que a partir d'aquell moment el personatge passava a ser únic i exclusivament de l'editorial. Que es feia amb tothom, o sigui, tothom ho feia, perquè al cap de pocs mesos el Bob Kane va crear Batman i també li van fer un contacte semblant. Bé, doncs que es troben ells, si es firmen tan contents, i al cap de poc temps el personatge ja comença a créixer, comença a fer-se anomenada, i els diuen que, bueno, doncs que ara hi haurà altres dibuixants i que hi haurà altres coses, perquè clar, s'ha de fer més, i ells volen controlar el personatge, i l'editorial els diu que no, que ho senten, però tenen aquest paper, que ara ells són els propietaris. Vale?
Hem de vigilar molt, eh?
Sí, 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 sí. Ha anat canviant, amb el temps ha anat canviant, això ja no es permet, però aquella època es feia, no? Ells no hi estan d'acord, i l'editorial els diu, nois, esteu despedits. A partir d'aquest moment, ells comencen una lluita legal amb advocats, amb judicis, per intentar recuperar. No ho aconsegueixen, cada vegada l'editorial aquesta va creixent, perquè clar, els personatges tant Batman com Superman i altres que van sortint donen molts diners, es fan sèries, es fan pel·lícules, es fan merchandising,
imagina't,
es fa de tot, i comença a ser una màquina. Què vol dir això? Que l'editorial aquesta comença a tenir un bufet d'advocats, d'aquells que quan entres t'esperen ja 15 advocats i que se't mengen, no? I realment va ser així, ho van intentar diverses vegades i al final van veure que no se'n sortirien. Ells van intentar parar altres bandes, treballar, intentar fent coses, no se'n van sortir. I això la història en segueix fins a finals dels 70, quan realment ningú sabia, Batman i Superman, ningú sabia que eren els creadors. El Neil Adams se n'entera, que en aquells moments és el dibuixant estrella de Superman, per una curiositat, per un amic comú, se n'entera que els creadors de Superman, que estan vius i que, a més, estan a la ruïna. Els va veure un viu de la caritat de la germana, estava pràcticament cec ja, i vivia amb la germana, i l'altre era carter. O sigui, imagineu-vos quines voltes. Tenint en compte que el Superman en aquells moments dona milions i milions i milions de dòlars.
Que fort, eh?
El Neil Adams se n'entera i diu, això no pot ser, això no pot ser, i comença a parlar amb altres dibuixants, fan un escrit, que aquest escrit ja ha quedat una miqueta com un missatge fundacional per el que ha vingut després, per reconèixer els autors de les obres. DC s'hi nega, s'hi segueix negant, però coincideix en un moment que és que Warner estrena la pel·lícula del Superman, del Christopher Reeve, la gran pel·lícula de Superman, la primera pel·lícula de superherois amb cara i ulls, que és un blockbuster, s'estava a punt d'estrenar. I els autors els diuen que o reconeixen els drets dels dibuixants i del guionista o faran un boicot a la pel·lícula.
Ostres.
I aquí, clar, Warner truca a DC i diu, nois, ho sento, però aquí nosaltres ens hem posat molts diners i això no pot ser. I finalment DC els hi reconeix la paternitat, els hi dona una pensió ja vitalícia, que els treu una miqueta com a mínim de l'apur que estaven passant, i a partir d'aquell moment, ara sempre que veieu quan surt Superman, sempre sota diu creado per Joe Shuster i Jerry Siegel.
Home, el seu reconeixement que mereixia.
Sempre ha de sortir. No només a Superman, sinó Batman i qualsevol personatge que ara veieu, no fa falta que sigui de còmic, quan hi ha un creador darrere, fica creado por. A partir d'aquell moment va canviar la com si diguéssim, les lleis van anar canviant i es va entendre, doncs, que el creador havia de tenir el reconeixement. Independentment que una empresa li pagui la feina, la creació és teva. Vale? És com si tu fas un cartell per un anunci, tu vens una pintura, una fotografia, tu els hi vens el poder utilitzar, però la creació és teva. Vol dir que tu vas a sortir reconegut allà com a creador d'aquella obra. És una història molt curiosa, molt ben documentada. Darrere hi ha com 20 pàgines que explica tots els personatges, cada, doncs a la pàgina 7 vinyetes, aquest és el directiu que els hi va dir en aquell moment que no, aquest
quina
és el dibuixant
tasca, també, de documentació,
hi ha una recerca. Documentació brutal, o sigui, una feina darrere brutal. També hi ha la carta que va escriure el Joe Seager, que és molt emotiva, en què diu això, que jo no reconec aquest personatge perquè sóc el creador i no puc reconèixer. És una història molt, molt maca, molt desconeguda, perquè realment no sabem a vegades, i que t'explica molt la indústria com anava al segle XX.
Això també va dir una
crítica.
Els
creadors eren simplement treballadors com si fessin una cadira. O sigui, ben bé... I això ha canviat, no ha canviat del tot encara, moltes vegades jo que m'hi fixo molt, a vegades surten en revistes, il·lustracions, hi ha molt text que explica, hi ha un escriptor, hi ha una il·lustració que es fa molt, un text en revistes i després surt una il·lustració que il·lustra, mai més ben dit el text, i moltes vegades encara no es diu l'il·lustrador qui és, i això s'hauria de corregir.
Això també passa amb l'animació, no? O sigui, conec gent del món de l'animació, també passa, no? Hi ha tots els dibuixants que estan dibuixant tots els personatges, gent que ha creat aquests personatges, i d'entrada tot això no ho saps, és com per encàrrec, no? I algú
sí.
S'ho ha imaginat. O sigui, aquesta part creativa
sí.
És com que acaba sent en propietat de
el creador ha de ser el creador. És com si tu gastes, jo què sé, molts milions de dòlars o d'euros i et compres un Picasso, però tu no és el creador d'aquella obra. Tu posseixes aquell Picasso, però tu no tens el dret de la creació. El Picasso segueix sent el creador d'aquell quadre. Que inclús, si tu el vols exposar o vols que surti un llibre, has de demanar permisos. En Picasso no sé si encara tenen drets els familiars, però si hi ha algú que encara està viu o els familiars encara tenen els drets, tu has de demanar permís, ni que tinguis aquella obra. Tu has de demanar permís per sortir un llibre o per fer una exposició, perquè el creador és el que ha fet aquella obra.
Pues que tècnicament això seria allò de la propietat intel·lectual, sempre hi ha com dubtes amb això, no? O sigui, la propietat intel·lectual és una cosa que no es pot traspassar, és d'aquella persona i ja està, i l'altra cosa són els drets d'explotació, no? Tu pots cedir els drets d'explotació, que és a dir, què fas amb aquesta obra, i això és el que genera diners, però allò sempre és, la propietat intel·lectual d'allò és intransferible, és que ni que et moris, o sigui, no, tu no pots agafar i dir, passo que és la propietat intel·lectual de la meva obra, no, allò és teu i és teu, això per llei és així. O sigui, hi ha una diferència entre qui firma l'obra i amb qui l'explota, no? Que en aquest cas no hi havia aquesta diferència i ara hi ha.
Al segle XX es feia el que es volia i el que pagava era el que tenia tots els drets. I ara, com a mínim, mínimament ha anat canviant. Realment, quan veus una pel·lícula, veus, si et quedes a veure tots els crèdits, surt, realment està allà reflectit tothom. Tothom ha de sortir, qui ha treballat amb aquesta pel·lícula ha de sortir tothom. A vegades coses que inclús són conductors o conductors a les furgonetes i veus que surten allà els noms. Però és que realment han fet una feina, col·laborat, i realment se'ls ha de reconèixer.
El Rafael avui és molt reivindicatiu amb aquest còmic que ens parla d'això, de la importància dels drets d'autor, dels creadors de les obres. Un altre. Vinga.
Va, fem un altre. Jane. És una adaptació de la novel·la clàssica de la Jane Eyre, de la Charlotte Bronte. És una enèsima adaptació, en aquest cas en còmic, però la gràcia que s'ha fet amb aquesta adaptació és que s'ha posat en el món actual, en el Nova York actual. O sigui, no és el segle XIX, no estem en una època victoriana, sinó que passa al Nova York del segle XX. Recordem que és aquella història que una noia de poble arriba, en aquest cas, a la gran ciutat de Nova York, i l'agafen de mainadera d'un multimilionari que no hi és mai a casa, que ha de cuidar una nena, que després t'entens que aquesta nena és orfa de mare, i que el pare no hi és mai, el pare és molt malcarat, no vol saber pràcticament res de la nena, i la va cuidant ella no. Però darrere hi ha una història que, mica a mica, anem averiguant que hi ha una història amagada darrere, amb molta intriga, i amb un final realment explosiu. La gràcia d'aquesta obra és això, no?, que és posada al segle XX. M'ha fet gràcia perquè m'ha recordat molt a sèries com Mad Men, a Sex and Nova York, està molt ben barrejada. És curiós, és una obra molt, molt curiosa en aquest sentit. La gràcia que té és que la guionista del còmic és una guionista de Hollywood, que ha fet pel·lícules. Ha fet, per exemple, és la que va fer l'adaptació del musical Annie, que va tenir molt èxit a Broadway, l'última adaptació que s'ha fet, doncs és aquesta guionista. És guionista, per exemple, de pel·lícules com El Diablo Viste de Prada, que és una temàtica molt semblant, d'estètica i de fet, i pel que sembla, possiblement, pot ser que s'hagi guardat els drets per ser la guionista de la pel·lícula, per si ha d'haver-hi una pel·lícula. És una obra que està bé. És una obra que es pot regalar, és un llibre que es pot regalar molt fàcilment a tothom, perquè és per un ampli ventall de lectors. Val? Jo he disfrutat, però la meva dona també. Algun de jove també. O sigui, com que aquestes obres clàssics universals agraden a tothom, no fa falta que vagin destinats a un públic. I això fa molt ideal per recomanar, perquè es pot recomanar a qualsevol persona, és un regal molt, molt útil, i a més està molt ben dibuixat.
El dibuix és molt bonic,
és molt maco,
i el color també
la... sí. I és una obra que val realment la pena. La Raquel se l'està mirant,
clar, ens
l'està
mirant, sí.
Perquè realment no, està molt, molt ben
i té un punt molt cinematogràfic en quant al color, l'enfocament del color és molt guai.
Sí, sempre diem que el còmic no deixa de ser un cinema en paper. Realment, l'enquadrament,
la càmera, la vista,
són com càmeres.
És que, Rafael, el cinema és el més important.
El més important, no sé per què. Segons per aquí.
Són dos llenguatges, amb moltes similituds, però diferents.
Per això amb un storyboard, no?
Només el pico.
Que remeni molts diners no vol dir que sigui millor.
Digue-li, ja que comença la paràbola, com deia la Irene, no? Amb l'storyboard.
Només estic picant el Rafael perquè després vindrà una petita batalla, ja ho veureu. No dic res més.
Vinga, va. Que comenci la batalla.
Toma!
Xavi, a veure. Doncs... Espera, que la Maria et posa la teva música, que si no, no podràs ballar.
Jo és que vaig millor que el Rafael. És com més
mira,
subtil.
Si sembla la Lalana.
Què has dit? Sí. Què has dit?
Que sembla la Lalana.
Mira, em sembla molt fort.
Ara marxa.
Ningú
ara.
Diria que t'hauria explicat la batalla, perquè la batalla té a veure amb la Lalana.
Què li dius?
I dic això...
Mira, m'ha vingut la connexió, no ho sé.
Mira, aquí d'on el veieu... Aviam, vosaltres sou fans de la Lalana? Sí, ho sou, ja està.
Sí.
Ui, la cara confirma, no.
Sí.
No era d'entusiasme, la cara.
Perquè a mi em va agradar molt, moltíssim, però clar, va ser com una bogeria que tothom parlava tan bé, que quan la vaig anar a veure vaig pensar, sí, però tampoc...
Això és el hype. Clar, és el que fa el
hype. No, a mi sí que em va agradar molt.
Em va agradar molt, però...
Penso que és una pel·lícula que se'n parlarà més després, que no... Només és que va passar volant rogent al seu moment, Bueno, ja arribarà.
Bueno,
ja
us he de dir que em sembla una meravella de pel·li, una fantasia, cinematogràficament és excel·lent, i clar, aquí el Mister i jo, fent ràdio en aquell moment, ell la va rebentar, la va veure el mateix dia que jo, i li va agradar.
Sí. Però... Ens vam trobar al cinema.
Sí, quina gràcia. I després va una ballar.
Un moment hater.
Passa que va voler-me fer el hater i des de llavors s'ha creat com una batalla. Dic això de La La Land perquè arriba la nova pel·lícula del director de La La Land, que és el Damien Chazelle, que va guanyar l'Oscar a la millor direcció, Rafael.
Que no pel·lícula.
La pel·lícula és igual. Ja van fer trampa. I arriba amb una història completament diferent, perquè això és un biopic del Neil Armstrong i la pel·lícula es diu First Man.
¿Estás segura?
Sí. Será una aventura.
El primer hombre en pisar la luna. No está mal. Hemos escogido un trabajo tan difícil y requiere tantos desarrollos tecnológicos que vamos a tener que empezar de cero.
Módulo desacoplado. Iniciando el serial.
Solo cuando dominemos todo esto podremos plantearnos aterrizar en la luna.
Neil, si este vuelo tiene éxito, usted entrará en la historia. ¿Qué piensas sobre eso?
Pensamos que el vuelo tendrá éxito.
Sí, me quedará sorpresa, perquè no té res a veure amb la Galant.
Sí. Mira, jo t'explico primer de què va la pel·li i després t'explico què penso. Vale, això, com he dit, és un biopic. Explica la història de la missió de la NASA, que va portar el primer home a la Lluna, que això ho sabem ja tots com va anar. Està centrada en el Neil Armstrong, que l'interpreta el Ryan Gosling, que repeteix amb el director després de La La Land una altra vegada. I la pel·lícula repassa el període entre l'any 61 i el 69. Llavors, és un relat en primera persona que està basat en una novel·la i bueno, explora una mica el sacrifici i tot el que va suposar econòmicament també pels Estats Units, el que va suposar per l'Armstrong, doncs una de les missions més conegudes i perilloses, no, de la història. Llavors, direu, què fa el Damien Chazelle fent aquesta pel·lícula? Perquè és una mica estrany, comptant que el seu debut va ser amb Whiplash, que era una pel·lícula relacionada amb la música.
Boníssima, el bateria. Boníssima.
I La La Land, també relacionada amb temes musicals, no? Què fa fent First Man? Aviam, ell és un senyor que, més que la música, el que sobretot adora és el tema sonor en tots els aspectes. Llavors, First Man té molt de so, perquè estem parlant d'espai, missions, naus, bla bla bla. Llavors, en aquest aspecte suposo que a ell li interessa, però veient les dues primeres pel·lícules i que el seu proper projecte és una sèrie musical, que mira, avui ens va de perles amb la Irene,
està tot enllaçat, eh?
Està tot enllaçat. Home, què et penses? Home, per això té tanta qualitat.
Home, estem connectats sense saber-ho.
Sempre, sempre.
Doncs veient que el seu proper projecte és aquest, podem pensar que això fa un tufillo encàrrec hollywoodiense, no? De dir, tu has guanyat l'Oscar, has fet La La Land, que ho ha
doncs
patat, fes aquesta pel·li, a canvi de poder fer aquesta pel·li, et donem els diners per fer la teva sèrie musical, que així és com funciona el món en general.
Mira, doncs escolta, que sortir de la zona de confort, no? I a veure què és el que fa, segurament, doncs...
Sí, sí.
Serà
i tot el que fa té un punt com, trist o depre. Sí. Sempre hi ha un missatge com molt depre
sí,
darrere.
Sí.
Sempre.
Sí, sí,
relacionat amb la música o amb el que sigui, amb les fany de superació, és igual.
Sí.
Aviam, és, no?
Jo en First Man no sé què haurà tractat, no sé si té temes relacionats amb les seves anteriors pel·lícules. Per mi ell és un tros de director i és possible que ara la vegi i us digui, mira, malgrat ser gèneres tan diferents i temàtiques tan diferents, la pel·lícula empasta perfectament amb la seva filmografia. Tot això pot passar, hi ha molts directors als que els hi passa, no? Però bé, a priori és una mica així difícil. Fa-ho encàrrec, però bueno, tots han fet encàrrecs. Fins fa molt poc, el Clint Eastwood havia d'haver estat el director de la pel·li Ha nacido una estrella, la que parlàvem la setmana passada amb la Lady Gaga, que l'ha dirigit finalment el Bradley Cooper. El Clint Eastwood l'havia de fer ell en el seu moment. Era un encàrrec, òbviament, no?
Mira, benvinguts a aquests encàrrecs, no, Xavi?
Sí, sí, no, mai tant. Jo vull dirigir la Lady Gaga 50.000 vegades.
Que nosaltres ja farem els encàrrecs. Mare,
totalment. Doncs bé, passant de First Man, ens n'anem a una pel·lícula feta aquí. És un altre thriller. No diré el mateix de cada setmana, però ja sabeu la mandreta que em fan a mi els thrillers d'aquí, però bé, li ficarem ganes. És un thriller policíac. La diferència és que no està ambientat a l'actualitat, sinó que és dels anys 20 i que és la nova pel·lícula del Dani de la Torre, que és qui va dirigir El Desconocido, farà ara uns 2-3 anys, no recordo, amb Luis Tosar, i òbviament repeteix amb Luis Tosar i la Michelle Jenner a La Sombra de la Ley.
Yo no me fío de los hombres que no tienen ideales.
Tampoco te fías de los que sí los tienen.
Señores, el tren de la MZA transportaba armas del ejército. El gobernador me ha exigido la detención inmediata de los autores del robo. Si no somos capaces de recuperar las armas en 72 horas, toda la ciudad se va a convertir en polvorín.
Tengo una pulga en la camisa.
¿Tú quién cojones eres?
Aníbal Uriarte, de la Brigada de Información de Madrid.
Pido que me manden 20 hombres y me mandan uno. Así va este puñetero país.
Esta fábrica no puede funcionar sin nosotros. Pregúntale a esta gente si quiere seguir muriendo.
Igualdad de derechos e igualdad de salarios.
¡Igualdad! Sé que no eres trigo limpio.
Yo podría ayudar a tu padre.
¿Por qué iba a ayudar un policía a un anarquista?
¿Dónde están las armas?
Las pistolas no van a traer la revolución.
Si yo caigo, usted caerá conmigo.
Por aquí pasan políticos, militares, criminales, policías. Yo lo sé todo de todo el mundo.
Si actuamos con decisión, todavía es posible controlar la situación.
Deberías unirte a nosotros.
Nosotros tenemos armas. Y vamos a actuar. Chin, 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 chin.
Val, doncs ja ens podem imaginar una miqueta... jo vull això!
Ets el bici, eh? Comença
podem fer una cosa? Cada vegada que el Rafael i jo tinguem un pique, ho pots fer?
Sí.
No els forçarem, eh? Els que vagin...
A mi no me'n costa,
però... Els que vagin sortint. O cada vegada que diré la 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 i faré ping, alguna cosa així. Bueno, va. La Sombra de la Ley, pel·lícula que se situa l'any 1921, quan Espanya es viu un moment allò molt caòtic, molt, mogut, molt sacsejat, perquè són els anys del plom, amb enfrontaments super perillosos entre gent del carrer, no, callejeros, diríem, amb els matones, amb els anarquistes, o sigui, conflicte pur. Llavors, el gangsterisme i els negocis il·legals estan totalment instal·lats a la societat en el moment en què se situa la pel·lícula. Llavors, en l'aspecte dels antidisturbis, antidisturbis, com es deien? Antiavalots? Toma, ja. M'he après. Toma. A l'Aníbal Uriarte, que és un policia que ha estat enviat a Barcelona per col·laborar amb la detenció de tots els culpables que estan fent tot això, es veu immers en una situació complicada perquè, doncs, ha de capturar els criminals que han fet un robatori a un tren militar. Llavors, la pel·lícula pren de punt de partida d'això. I el que ve després, doncs, si ho voleu gaudir a la pel·lícula, us convido a que l'aneu a veure, tot i que jo me n'aniré de pet a veure First Man abans que aquesta.
I nosaltres amb tu.
Abans que aquesta, o a la Lady Gaga 50 vegades.
Home,
abans.
Lady Gaga,
ja
sí, sí.
L'heu de veure, eh, tot això?
Ja l'heu de veure.
Sí, l'has vist, Rafael?
Sí,
Rafael,
sí.
Espera, un moment. Rafael, què tens a dir?
Bueno. Mira.
Home, prou, va, Rafael, fes-lo fora.
No, mira, està bé, la pel·lícula està bé.
Canta bé la Lady Gaga, Rafael.
Sí.
Molt bé.
Sí, la Lady Gaga realment en escena és una passada, és un
Rafael,
monstre, és una passada.
I explica, no, també, doncs, ella, tota la crítica que fa la indústria.
Jo, perquè treballa més bé ell, o Guaperas, com es diu?
El Bradley Cooper.
El Bradley Cooper.
Doncs aquest, ja no sé el nom.
Bradley, si vols venir un dia al matí, benvingut.
Si no se sap ni el nom.
No. Jo aquest és el que se m'ho foten. Doncs treballa força bé. La dirigeix també, no vaig veure que estava ben dirigida. I el millor de la pel·lícula és la Lady Gaga en escena. Això sí, menja la càmera, és una passada.
És un monstre.
És molt bon.
Mira, faré un dels meus pronòstics ràpids abans de seguir i diré que aquest any l'Oscar està entre la Lady Gaga i la Glenn Close i serà un duelo d'estos fuertes, sí, fuertes. Perquè, clar, estem parlant de Lady Gaga, que és el boom absolut, que ho ha rebentat a crítica en tots els aspectes i que l'ànima de la pel·lícula és ella, i la Glenn Close, que és una dona, que és història del cinema, sense un Oscar,
home,
que li han robat tres vegades l'Oscar amb aquesta senyora, que és un déu del cinema, del cinema. I ràpidament faig... La cosa graciosa és que l'any que havia de guanyar la Glenn Close, que era amb les Amistades Peligroses, era l'any que ella era l'Oscar per ella, qui li va robar, perquè és que va ser un robatori, va ser la Cher amb l'única pel·li que havia fet, perquè la Cher era cantant, i ara ve la Lady Gaga amb la seva primera pel·li, que és una cantant, amenaçant-li a l'Oscar, que si no el guanya ara la Glenn Close ja...
Es tornarà a repetir la història,
home,
no?
Home, com pots dir que la Cher guanyi un Oscar?
Fem prediccions.
Cosa... Ho feia molt bé la Cher, eh?
Ja, però,
a la pel·li.
La Glenn Close, però... no sé, saps?
I què en penses? Qui se l'endurà?
No ho sé, eh? Jo penso que l'Acadèmia és molt conservadora, però crec que el poder de la Lady Gaga ara mateix a Hollywood és molt gran i crec que la votaran a ella, tot i que aquestes coses fins l'última setmana que no s'han donat els pernils dels suborns no se sap absolutament res. També comptem que la Lady Gaga estarà nominada més d'un Oscar, perquè hi haurà nominació cançó, segurament la nominaran,
pues ja està, que...
potser no? Li donen per això. Mira, i actriu
seria
no.
Més just, no? Que s'ho reparteixin.
Jo vull que guanyi les dues. Exaequo, sí? Fora. Bueno, va,
vinga,
seguim.
Va, seguim.
Seguim amb una cosa, un altre monstre, però en aquest cas molt diferent, és una pel·lícula d'animació sobre el Bigfoot, però que en aquest cas és tot el contrari, perquè és Smallfoot.
Escuchadme todos, acercaos. Vale, visto un monstruo. Se acercaba a mí desde el cielo. Había un ruido así. ¡Fuera! ¡Largo! Y luego ¡pam! Me ha levantado por los aires y yo me... Y entonces lo he visto. Una criatura mitológica de la que solo se había oído hablar en las leyendas. ¡Mira qué piececitos! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un Smallfoot! ¡No, no! ¡Vuelve!
Venga ya.
¿Lo que oís?
No.
¿Sí?
No.
¿Lo he visto?
No existe. Déjate de rollos y dinos la verdad.
Os estoy diciendo la verdad.
Nosotros te queremos.
Sí? Bienvenido
a l'Estat. Nosaltres també estimem aquest monstre. A veure, explica'ns la història.
Aviam, clar, això és un gir a la llegenda del Bigfoot, perquè se situa en el punt de vista d'un yeti, del que seria el Bigfoot en la nostra memòria. Però què és el que passa? Que es troba amb un monstre amb el que no comptava, que és un ésser humà. Per això la pel·li es diu Small Foot, que és tio pequeño, no? Tot el contrari del Bigfoot. Llavors, la notícia de l'arribada d'aquest humà li porta la fama al Bigfoot i l'oportunitat d'aconseguir doncs, la Yeti dels seus somnis també, bla, bla, bla. Però també provoca un corte de cerebro, que li dic jo, un cortocircuit a tota la seva comunitat, perquè, clar, arriba aquí un humà enmig de tots els Yetis i això, doncs, òbviament, no és ben rebut. Aquest és el conflicte. Pel·li d'animació de la Warner, que està tenint molt bones crítiques, ha tingut molt bona rebuda, i així ara que arriba el fresquet, doncs qui vulgui veure el monstre del gel pot anar a veure Small Foot amb els més petitons.
Doncs mira, probablement sí, tu, Irene, encara és molt petitó.
Jo encara no.
Però jo potser hi vaig.
I d'aquesta me'n vaig a una altra, que és una pel·li molt estranya, que no sé ni com ha arribat a aconseguir certa distribució, òbviament perquè és de Hollywood, però que el gènere és molt, és una cosa molt, molt difícil. És una pel·lícula realment adreçada al públic més infantil, però estem parlant d'una pel·lícula fantàstica i de terror, amb tocs de thriller, de màgia i bruixeria, vale? I direu, i això què és?
Doncs
això
és
que més, tu és el director, que és el Eli Roth, i aquest senyor, no sé si el coneixeu, però és un provocador absolut del cinema de terror, que en el seu moment va fer Hostel, que era una pel·li hipergore.
Uf. Com superforta. Amb aquesta pel·lícula, jo.
Hostel és molt, molt heavy. Després, abans havia fet Cabin Fever, que també era una pel·lícula mega gore, i ha anat fent en el gènere de terror. Però ara, de sobte, arriba a Hollywood amb una pel·li amb molt de pressupost, protagonitzada per Jack Black i Kate Blanchett.
Ostres.
Molt fort. Una pel·li molt més adreçada al públic familiar, que explica el relat del Lewis, que és un nen d'uns 10 anys, que després de quedar-se orfe es muda a una casa supervella del seu tiet, vale? Se'n va allà a viure amb ell. Què és el que passa? Que aquest tiet té un rellotge molt estrany, i amb aquest rellotge, el tic-tac d'aquest rellotge, la vida del Lewis ràpidament comença a canviar, comença ja a deixar de ser avorrida i tan tranquil·la, i es veu totalment capgirada quan accidentalment desperta a través d'aquest rellotge a mags i a bruixes en un món secret que sembla estar dintre d'aquesta casa. I amb tot això que us he dit, fem un shake, 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 i el títol és La casa del reloj en la paret.
No oyes el tic-tac.
Hola, eres Luis, supongo.
Ya verás. Las cosas son diferentes por aquí.
Esta casa es muy, muy antigua.
Hay un reloj en la pared.
Sí, aviam, que no s'espantin els pares dels més petits, perquè realment la pel·lícula està adreçada al públic més infantil, però aviam, si són molt petits, anem a veure Small Foot. I si ja són una miqueta més grans i els hi ve de gust, doncs que vagin a veure La casa del reloj en la paret. Però clar, ja us dic, és com una pel·lícula estranya, Eli Roth amb Kate Blanchett i Jack Black, però bé, en tot cas, està funcionant força bé, ha tingut bones crítiques, i l'Eli Roth, malgrat fer pel·lícules que jo també he detestat, perquè a mi Hostel em va horroritzar, és un paio que té talent i sap fer bé les coses. Ara caldrà veure com s'ha desenvolupat en pel·lícules amb tants milions, no? Entremig, que a vegades és molt més difícil de gestionar. Així que, bueno, qui la vulgui veure, allà la té.
I, alguna altra?
Sí, vaig ràpidament amb un clàssic i ja dono pas a la Irene. Un clàssic que he volgut relacionar aquesta setmana amb First Man, perquè, òbviament, és com l'estrena més gran. I, òbviament, La La Land ja és un clàssic, Rafael, però no parlaré de La La Land, parlaré d'un clàssic real de fa molts anys, que aquest any és el 50 aniversari, que ja ha donat la volta al món la seva reestrena en cinemes per qui la volgués tornar a veure i gaudir en el cine. Pels més joves que no l'hagueu vist, si sou molt, molt, molt joves, doneu-li uns anyets i llavors la veieu. I pels que no sigueu molt, molt, molt joves, heu de descobrir, si no ho heu fet ja, una de les millors pel·lícules de la història del cinema, en la meva opinió, la meva humil opinió, que és 2001, una odissea de l'espai.
Home, aquí em sembla que tots d'acord, eh?
Sí, 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 la millor.
The 9000 series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof and incapable of error.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Estem escoltant aquí músiques emblemàtiques i ara la que més, moment.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
Val, doncs, perquè doncs no cal dir moltes coses, és un clàssic del cinema, és evident que és una de les millors. Hi ha molta gent que l'odia, de fet. Aquesta pel·lícula va ser super rebutjada en el seu moment, a molta gent li va horroritzar. Si haguessis de dir, Irene, per exemple, si aquesta pel·li va guanyar Oscars o no, què diries? Que sí o que no?
Jo crec que...
Doncs ja vas molt bé, perquè bueno, va guanyar un a millors efectes visuals i va tenir més nominacions, en va tenir 4, director i guió, però per exemple aquesta pel·li no va ser valorada com a millor pel·lícula. Llavors, aquesta és una de les demostracions de com el temps és el que posa doncs, les obres d'art en el seu lloc, no? No els premis, que els premis al final són interessos.
Bueno, perquè... per des del que dèiem abans, no? Que deia la Lana, m'agrada molt, però és una cosa que s'entendrà, no l'estic comparant, eh? Però s'entendrà més endavant, no? O sigui, hi ha pel·lícules que és sí. Com que en aquell moment pot agradar més o menys, però penses, el temps crec que la posarà al lloc on li toca i potser és el cas de...
Clar, a vegades necessitem perspectiva, no? Sí. Per adonar-nos realment.
I per entendre les coses. A vegades les veiem i ens agraden o no, però no les entenem, no?
Llavors... Sí, i també a nivell de repercussió mediàtica, que són els premis, que malauradament en el cinema el que funciona mediàticament és la taquilla i els premis. Una pel·lícula com aquesta no va tenir premis, va ser allò molt rebutjada, com altres clàssics com Blade Runner, i després amb el temps es veu què és el que és bo, no? Els premis al final són, com he dit, interessos. Bé, en tot cas, pel·lícula de Stanley Kubrick, d'en peus tothom, és molt difícil parlar d'Odissea en l'espai, hauríem de fer un programa únicament per la peli. Jo només dic que va ser la meva tesi final d'una de les assignatures d'història del cinema, la vaig descobrir en aquell moment, em va fascinar, crec que parla de una infinitat de coses que és molt difícil explicar, des de la creació fins al que seria Déu o no Déu, l'evolució, el futur, moltes coses, la tecnologia... el poder de la màquina, però sobretot de l'existència, que crec que és el seu tema principal, i qui no l'hagi descobert que ho faci, amb molta paciència, amb moltes ganes d'entendre-la, i jo crec que entrarà en una de les pel·lis que potser podríem dir que és l'única pel·lícula que no té una explicació absolutament concreta, cadascú té una lectura, jo tinc la meva i m'agrada la meva. No sóc partidari de que les pel·lis puguin ser llegides de 50 maneres diferents. Jo crec que la que jo he llegit era la vàlida, però si més no, com a mínim és una pel·li que sempre crea debat. Passaran els anys i el seguirà creant. Llavors això, el Kubrick molts cops va dir que era d'una manera accidental, que això havia passat accidentalment, però si és accidental o no, doncs ens ho quedem per nosaltres.
Benvingut sigui, no?
Doncs volia afegir del que acabes de dir, que és una pel·lícula molt complicada,
molt.
Perquè has d'estar molt atent, i tu us diria que s'hauria de veure més d'una vegada. Per arribar-hi i per veure realment, per entendre, hi ha la novel·la que va escriure l'Arthur, em sé dir que és l'Arthur C. Clarke, que la va escriure amb el Kubrick alhora, i amb la novel·la explica moltes de les coses que queden molt, molt penjades, o que no saps, bueno, i això amb un lit de què ve, bueno, saps què ve. Amb la novel·la s'explica molt bé.
També...
I a mi em va ajudar molt a entendre, a dir, ah, vale, és que això és això, perquè costa, és una pel·lícula molt complicada.
Jo igualment he de dir una cosa, crec que la novel·la explica les coses i són molt més simples del que hi ha a la pel·li. Jo crec que el Kubrick a la pel·li va fer el que li va donar
també,
la gana,
sí, sí, sí.
I va ser més
com
complexa.
Com a mínim la base, amb la novel·la te l'explica molt més fàcil i dius, vale, ara entenc més o menys com va tot. Però requereix molts visionats i té moltes lectures.
Doncs sigui com sigui, una molt bona recomanació, a més ara venen 3 dies de pont, o sigui que els més joves, les noves generacions que
doncs, mirin
aquesta pel·lícula, exacte, encara que no entenguin moltes coses, segurament les gaudiran. Irene, és el teu torn. Vinga, música, ara no sé si de teatre, de sèries, vinga, no sé. Bea, fes un híbrid. Fes un híbrid.
No, és que jo pensava, clar, no hi ha el Pep. Parlo de teatre, però és veritat que estic en un punt ara, perquè acabo de ser mare, que no puc anar al teatre, és una realitat. Llavors, bueno, per explicar-vos la cartellera, no em venia de gust. I com que no hi havia el Sergi, pensat, saps què? Saps el musical? Està tot arreu. Un dia potser parlo de pel·lícules, i llavors què passarà? Que no caldrà que vingui el Xavi. Però què fa el musical? Es va menjar en l'espai dels altres. Doncs això és el
que vinc a explicar. Menja molt còmic, no podem entrar-hi. Però amb el còmic no hi ha música. O sigui que això ho tinc claríssim.
Tiempo, tot allegarà. No, he fet com una recerca que m'ha semblat interessant sobre sèries musicals. Perquè jo, com que en realitat soc de teatre, no només de musical, sinó de teatre. I, per tant, quan es fan aquests invents, m'acostumo a ser més aviat hater, clar, hi ha moltes coses que no les segueixo, no? Hi ha sèries que sí que coneixem tots i d'altres que no. O sigui, que he triat sèries que o la música hi és molt present o és el centre de la sèrie en si, no? I he fet com uns grups. Per tant, no necessito gaire estona, que això ja veuràs que ho tenim de seguida, perquè a més passa una cosa, és que amb les sèries musicals el 90% no funcionen. O sigui, que d'entrada...
Ostres!
Si algú vol fer una sèrie... No cal que sigui
doncs
musical.
Damien Chazelle, un petonet que
sí, no s'ha anat davant. Clar, vés a saber. Sí que, per cert, la sèrie aquesta que farà...
No agafis l'encàrrec. No,
és de Netflix i es diu The Eddie. Ah, i això parla d'un local de jazz que intenten sortir-se'n a París, etcètera. Que és una mica
pinta,
el seu rotllo.
Sí.
No? I he fet diferents grups. M'he trobat amb un tipus de pel·lícules que són aquelles pel·lícules que no han tingut èxit, o sigui que parlen de o les gires, o el món de les discogràfiques. I què els hi passa a aquestes pel·lícules? Aquestes sèries, que a nivell de, diguéssim, de contingut potser són pobres o no interessen a tothom, per tant, totes només tenen una temporada. Trist, no, lo siguiente. Però, en canvi, deixen molt bé les bandes sonores, perquè normalment són o cançons que ja existeixen o han fet versions del que sigui, no? De cançons ja conegudes. Hi ha una sèrie que es diu Roadies, que parla d'una gira, és un grup fictici que parla que fa la seva gira mundial i és, diguéssim, tota la part de darrere, tot el backstage. Els roadies són aquells que munten tot el que és l'escenari cada vegada i llavors hi ha tots els lius aquí haguts i per haver. Què passa? Que la música, com això que estem escoltant ara, tot són versions de cançons conegudes. O utilitzen la cançó perquè aquell personatge està... fent una actuació o en format videoclip. Veus imatges del que està passant amb la cançó sota, que això també és com molt típic, no?, d'aquest tipus de sèrie. Ha tingut molt bona rebuda la primera temporada, però aquí ens hem quedat. Perquè, clar, venen a dir, la gent que li agrada aquest mundillo, que se la miri, però si no...
Holy.
Ni pena ni glòria, ¿vale?
Però la deixen tancada o no?
Sí, sí, això no ha anat enlloc, eh? Parlo ara de tres sèries que no han anat...
Però vull dir,
no
però tenen final,
més.
No? O sigui, és una temporada
no ho sé.
Amb final.
No, no ho sé, jo crec no. Jo crec que... Perquè parlen de que els capítols milloren amb el temps, jo no he arribat al final, però... En aquest cas penso que sí que no hi havia intenció de fer una segona temporada d'entrada. No sé si el Sergi hi ha una altra cosa, però d'entrada no. N'hi ha una altra... que es diu Vinil, que ha passat una mica el mateix, no? Aquestes sèries que parlen doncs, del món discogràfic, que també són, que potser si aneu a buscar el que sona, diguéssim, de soundtrack o de sota de la pel·lícula, és xulo, però la sèrie en si... I l'altra, que ha tingut com molta més ressò, perquè tampoc no ha anat enlloc, jo m'he quedat morta...
Però quina llàstima, no?
És The Get Down. No sé si us sona, però
no,
és una sèrie que...
És boníssima, aquesta.
Doncs, una temporada. Sé finir.
Però perquè jo crec que aquesta és de les que acaben. No?
Jo crec que han tingut problemes. Jo crec que són sèries de molt pressupost que no agraden a un públic prou ampli i no hi ha prou audiència. És l'única sèrie...
Però aquesta és molt bona perquè, a més t'explica tot el context
sí,
de com
sí,
va
sí,
començar.
Sí, sí, sí. Sí. No? Bueno, és això, no? són tres sèries que parlen d'això, no? De tot el que envolta el món de la música. En aquest cas, el Bronx, etcètera, etcètera. No? Ja sentim que la música és molt diferent. No és molt habitual.
No.
Però sí que és veritat que és l'única sèrie que Netflix ha tret ràpidament després de la primera temporada. O sigui, que hauríem veure tres persones i la Raquel. Podria ser.
Podria ser.
Jo molta gent me l'havia pintat molt bé, però sí que és veritat que no els hi d'haver sortit de compte, ni molt menys. Hi havia un problema, doncs, entre el... Això no sempre és una qüestió de diners.
Jo,
no?
Amb la gent que havia parlat, tothom, la veritat és que feia molt bones crítiques, sí. Però per això, perquè també, doncs, a banda de veure, doncs, com començava tot el context social del Bronx, no? Dels grafiters, també, de tota la, no només de la indústria de la música, sinó també de tot el context polític i social. Estava molt bé, però clar, potser doncs érem quatre.
No, crec que, bromes a part, crec que té a veure que va a un públic molt concret, clar. I llavors ells no genera prou diners com per poder tirar endavant, no? Hi ha un altre tipus de sèrie que sí que té moltes més temporades, que és aquella sèrie que també parla de la indústria, però ja no està centrat en la música o en la part artística, sinó que hi ha una història darrere de... Sempre hi ha Empire, que és una sèrie que, a més a més, diuen que està basada en el Rei Lear de Shakespeare, bueno, amb el fet de que hi ha com un imperi i uns fills i una exdona que es disputen l'imperi, i on que hi ha una trama darrere, la música queda com una anècdota. I una altra que es diu Nashville, que també és molt coneguda, té 6 temporades, sembla que funciona molt bé i sí que parla, doncs, de dos cantants de country, etc, etc, que llavors escoltes la música i country.
És més pop, no, Nashville? Bueno, perquè són...
Sí, però se suposa que la història...
Que van fer per TV3.
Sí, van fer una part. Clar, el que passa és que parlen sobre el country, sobre Nashville, i una diguéssim, cantant consagrada i una cantant jove que han d'actuar juntes en una gira, però el tema del country crec que és un pretext, perquè llavors a nivell de banda sonora no té res a veure. Igual que les que he parlat abans, tot i no tenir gaire ressò o no haver anat gaire lluny, sí que són fidels a la música que al hip-hop, o en aquest cas doncs, a la música negra, etcètera, etcètera, en aquest cas no deixa de ser una manera de vendre la sèrie. Val?
6 temporades porta Nashville.
6 temporades.
I no està acabada, mare meva.
Jo crec que ara el que ha passat és que aquesta 6a temporada diuen que és l'última, però no t'ho sé dir tampoc.
Elles dues són molt bones, Elles són guais.
És la sèrie, si és la part, diguéssim, de guió, el que penso que és el que està bé i és el que fa que la sèrie segueixi, no que parli de la música o no, és anecdòtic, crec, no? Ja us m'he trobat amb una altra part de sèries que m'encanta, perquè jo no les veuré, vamos, és que ni que em paguin diners. Una d'elles és Galavant.
Ui, això no sé què és.
Ni idea.
Doncs mira, la música és d'Alan Menken.
Hola, i doncs?
I doncs, això és el que m'agradaria saber a mi, però és que no he pogut ni triar una cançó, t'ho juro, perquè he quedat morta. O sigui, ve a ser com un Monty Python, o sigui, és un cavaller... És històries d'un cavaller venido a menos, és com de riure, però en realitat està enfocada a l'edat mitjana, però... Com, us imagineu els Monty Python?
Sí, val? Sí,
una
sí,
la pel·lícula? Val? Però, a més, sota les cançons hi ha la lletra perquè les puguis cantar. El primer tema és l'estil Bella i Bèstia.
Però potser és això, mica... perquè és l'estil Monty Python i és massa absurd.
Sí, però Monty Python, home, em refereixo... No, evidentment, o sigui, em refereixo que han com intentat agafar, fer una cosa còmica... Bueno, no sé si se n'han sortit gaire, realment. Wow. I clar, veig Alan Menken i penso, per
home,
favor...
Clar.
Doncs no, em sap greu, però no.
Alan, home...
No. N'hi ha un altre, perquè estem Irene, parlant de sèries còmiques...
Irene, portes alguna que ens agradarà o no?
Però no, però és que jo dic que he fet un estudi de sèries musicals i he quedat morta de pensar de veritat.
No hem de fer una sèrie musical.
Home, i tant. Espera, és que vull que sentiu això. The Crazy Ex-Girlfriend. I was working hard at a New York job, making dough, but it made me blue.
One day I was crying a lot, and so I decided to move to West Covina, Cal. Val, prou, ja hem sentit prou.
Què us agrada? Si és una sèrie musical, no us agrada? Pues a mi m'encanta. A veure, què està passant? Per què? Per què estem sentint això? No ho entenc. Una altra sèrie còmica d'una noia que ella mateixa s'ho ha escrit ella, s'ho ha fet ella tot, doncs van per la quarta temporada. Us ho creieu o no us ho creieu?
Home, doncs això és que té
quarta temporada, Crazy Ex-Girlfriend. Si algú té ganes, només ho ha de buscar, perquè la careta, a més, és... entre horripilant i horripilant. No hi ha opció, ho sapigueu.
Déu-n'hi-do.
I llavors hi ha dues sèries que no han tingut moltes temporades, però sí que han tingut molt èxit. Una d'elles és Smash, i l'altra d'elles és Glee. Qui no coneix, per exemple, aquest tema?
Doncs amb Glee, no? Amb aquesta sí que ens quedem i posem punt i final
i
a la taula dels prescriptors. Moltíssimes gràcies, Irene, Xavi
a
i
vosaltres.
Rafael. Que vagi
gràcies.
Molt bé. Just a small town girl.